El món editorial compta l'últim any amb un nou segell santcugatenc. Les Hores és la nova aventura empresarial de Maria Sempere i Manel Gómez, dos enamorats de la literatura que han decidit canviar el seu rumb professional per dedicar-se a allò que realment els apassiona, el món dels llibres. Avui al Santcugatafons volem conèixer aquesta nova aposta editorial de la mà de la seva directora, la santcugatenca o florestana Maria Sempere. Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una aventura, dèiem, perquè realment tu, abans de decidir muntar aquesta editorial, no tenies cap mena de vinculació amb el món dels llibres, no?
No, la lectura sempre ha estat, i la literatura, la meva gran passió, però en el seu moment vaig estudiar Ciències Polítiques i Sociologia i després vaig fer un màster a una escola de negoci i aleshores sempre, bueno, ja vaig començar a treballar a una consultoria i d'aquí a Retevisión i després finalment vaig entrar a treballar a Vueling, on fa un any i mig vaig deixar de treballar i on havia estat durant 9 anys la directora de l'àrea de clients de l'aerolínia, és a dir, res a veure amb el sector editorial, però els llibres sempre m'han acompanyat durant tot aquest període, no?, professional.
Ens acompanya també l'Eva Garrido.
Què tal?
Que ha estat fullejant els primers llibres que heu editat. Però, Maria, sí que m'agradaria saber per què aquesta aposta tan diferent. Què és el que al final t'ha impulsat i t'ha fet prendre aquesta decisió i canviar radicalment el món laboral on et trobaves i apostar per al món de la literatura?
Doncs a Vueling van ser 9 anys molt intensos, molt apassionats. Jo vaig entrar a l'aerolínia que hi havia 15 avions i vaig marxar que hi havia 120. Aleshores, realment, bueno, va ser un període molt interessant, vaig aprendre moltíssim, però també molt intens, no? Al final, jo també estava a la part de l'àrea de clients, és a dir, com portava tots els temes de les xarxes socials també, les oficines de venda, és a dir, que el meu dia a dia era intens gairebé 24%, no? I més quan va fer tot el boom i l'esclat de les xarxes socials, no? A més, no? I després tots els temes de les reclamacions, etcètera, etcètera. Llavors va arribar un moment, no?, que tenia una mica la sensació de que la vida m'estava passant com cremant, no?, com molt ràpidament, no? I també, que això faig una broma que explico, no?, jo sempre parlo molt ràpid i aleshores va arribar un moment que fins i tot els meus companys de Vueling em deien que la meva velocitat de paraules per segon estava arribant a nivells desorbitats, no? I aleshores vaig pensar que, bueno, que jo volia parlar lent, no? I llavors, bueno, vaig pensar que havia acabat una etapa professional realment i, bueno, vaig fer una parada, vaig fer 2 mesos de reflexió i aleshores, bueno, en aquests 2 mesos, també recolzada pel meu marit, l'Albert, que també m'anima molt a que realment explorés, no?, la viabilitat de fer allò que m'agradés, no? I en aquest cas, bueno, el meu somni, sempre quan jo deia, tu què faries si, no? Jo sempre deia, jo faria una editorial. Aleshores va ser el moment de dir, bueno, vaig a realment analitzar la viabilitat de fer una editorial, que és el que a mi m'agrada, que és la meva passió, no? I al final, aportant, doncs, bueno, els coneixements en gestió, no? I també després que vaig recuperar el Manel, que ens coneixíem feia molts anys, no?, que ell és professor de literatura, doncs, bueno, amb aquest equip, no?, doncs realment intentar portar a terme allò que seria, doncs, el meu projecte vital, no?, i treballar allò que més m'apassiona, no? I aleshores, bé, vaig parlar amb diferents editors, amb diferents agents literaris, distribuïdors, escriptors, traductors, per ubicar-me en aquest sector. Al final, com que vinc de l'àmbit de la gestió, el primer que tenia clar és que havia de fer un pla de negoci i veure si allò era viable, no? Realment és un negoci molt, molt difícil. Certament el sector s'està recuperant, en els darrers 3 anys hi ha hagut creixements interessants, però, bueno, és un sector amb uns marges molt ajustats, però bueno.
Quan vas parlar amb aquests editors, sí, els llibreters, et van dir que eres una temerària?
Alguns d'ells em van dir que m'ho pensés molt bé, ¿vale?, però també d'altres em van dir que era un treball apassionant, vull dir que realment és un negoci que si et va bé, o sigui, bé, no dic, o sigui, bé, bueno, et pots arribar a treure un souet, d'acord? O sigui que al final, però realment, tots ells estan molt contents, tot i que les han passat magres en alguns moments i han hagut de resistir una mica, no? I de realment posar molt esforç personal, no? Doncs tots ells venen a dir que la satisfacció, no?, de poder-te dedicar, si és la teva passió, no?, a aquest àmbit, doncs realment és molt, molt enriquidor, no?
Quin voleu, Maria, que sigui el vostre segell personal com a editorial? Què és allò que us ha de distingir d'altres editorials similars a la vostra, petites editorials que estan començant?
Nosaltres voldríem publicar un tipus de literatura, no? Que com el nostre nom, no? Les Hores, evoca, no? Molta gent recorda el llibre del Michael Cunningham de Les Hores, que parla de la senyora Dalloway i de la Virginia Woolf, no? I que després va fer una pel·lícula que recordem, no? Nosaltres volem...
Sí.
No? Bueno, ho comentàvem abans, no?
Sí.
Molta gent, doncs nosaltres volem ser associats a aquest tipus de literatura, o sigui, a aquest tipus de preguntes, no? Què fem aquí, la vida, les relacions, no? Pensem que al final les petites coses són els que donen sentit al pas de les hores, no? I també volem, doncs, bueno, portar autors, traduir obres que ens ajudin a reflexionar sobre aquestes temàtiques universals, no? Però al final també tan actuals, no? I amb un punt també d'actualitat, no? Avui els rols de la parella no són els que eren, el tipus de família també ha canviat, no? Hi ha diferents relacions de parella, no? Nosaltres volem també aportar, a part d'aquestes reflexions dels temes més eterns, doncs, bueno, aportar-los també a l'actualitat de molt d'avui i als temes que avui, no, ens interessen.
Aprofitant ara, Maria, que parlaves doncs, d'aquests temes, d'aquest segell de les hores, us doneu a conèixer amb dos títols, La vida a qualsevol preu i Història d'un matrimoni, que són ara la vostra carta de presentació. Per què heu triat aquests dos títols?
Aquests dos títols serien una mica reflecteixen el tipus de literatura que volem publicar. Per un costat tindríem La vida a qualsevol preu, de l'autora sueca Kristina Sandberg, a la qual ella ens explica la dona, la vida d'una mestressa de casa de 40 anys que té dos fills adolescents, està casada amb un marit que és industrial, que la seva empresa comença a no anar bé i també té problemes amb l'alcohol, aquest senyor, i aleshores és, nosaltres anem de la mà d'aquesta dona, d'aquesta mestressa de casa, i veiem el seu dia a dia, la seva quotidianitat. Ella va assumir el rol que en aquell moment, a la Suècia dels anys 1950, assignava a les dones. Ella veia de ser la mestressa de casa perfecta, es feia uns menjars estupendos, unes galetes fantàstiques, cuidava dels nens, feia la bugada, tenia la casa impecable, no? I aleshores nosaltres anem de la mà d'aquesta dona, és un punt de vista molt intimista, no? I anem, ens posem dintre dels seus pensaments i veiem quina és la seva realitat i quines són també les seves contradiccions i les seves reflexions, no? Per una banda veiem que vol exercir el seu rol perfectament, o sigui, vol ser la mestressa de casa estupenda, però per d'altra la seva realitat, en aquest cas, ella segurament n'hi havia algunes satisfetes, ella en aquest, no està satisfeta amb aquest rol, tot i que l'assumeixi. Aleshores ens posem a dintre de les seves reflexions i del seu dia a dia més interior, no? Tot i que sembla una temàtica que a priori no semblaria molt trepidant, doncs aquesta autora ha escrit una trilogia de tres llibres de 600 pàgines cada un, i, no? I venent a Suècia doncs 400.000 llibres. Penseu que a Suècia té 9 milions de lectors, així que realment ha estat un boom impressionant, no? També vull dir que una temàtica que a priori no sembla molt trepidant acaba sent i enganxant-te molt, no? L'autora diu que és com un homenatge a totes aquelles dones que no van ser visibles, no? Com tantes àvies o inclús mares que hem tingut, no? I que van viure a l'ombra, no? De portes endins, no? I que tenien una vida considerada menor i que no es feia visible o no era pública, no? Aquest llibre pretén donar valor, bueno, o mostrar-nos com era la vida d'aquestes dones, no? Treure-les una mica, doncs, obrir-los a la porta una mica de les seves cases, no?
Segurament que moltes dones se senten identificades precisament amb aquest rol, tantes i tantes dones que han assumit aquest paper i que justament s'han quedat en l'anonimat, no hi ha hagut una història que expliqués les seves vides i en aquesta història es veuen reflectides. Per cert, la presentació la vau fer a Barcelona i la vau fer amb l'autora d'aquest llibre. Una presentació que va ser una mica especial, no?
Sí, nosaltres vam fer la presentació a la llibreria Caldés de Barcelona, va venir l'autora, i aleshores, bueno, el que vam fer una mica, no, per també posar-nos al costat de l'autora amb aquest homenatge a aquestes dones, nosaltres vam endegar una campanya a Twitter i a Facebook en el que dèiem que La vida a qualsevol preu era un homenatge a aquestes dones que no van ser visibles i que volíem donar-los visibilitat. Aleshores vam demanar que els nostres lectors, amics, bueno, tothom que estigués connectat amb nosaltres, ens enviés una foto de la seva àvia o de la seva tieta, no?, per voler donar-los aquesta visibilitat. I aleshores amb el hashtag Orgull d'àvia vam rebre diferents fotos i també per e-mail i per totes les bandes. A la nostra web, si entreu a www.editorialleshores.com podeu veure les diferents fotos que hem rebut i que encara volem seguir rebent, perquè al final la nostra idea és, bueno, posar, no, el nostre granet de sorra en aquest, en aquesta voluntat de donar visibilitat a aquestes dones, no? Després també, aquest llibre, com comentava, ha estat publicat també la trilogia, és a dir, que ha tingut molt èxit també a Holanda, a Polònia i a Dinamarca. Aleshores, ara volem intentar, si aquesta iniciativa que ens hem inventat, no, de donar visibilitat a les dones d'aquí, doncs la podem connectar, no, a nivell dels altres països on han estat també publicats els llibres, no, i donar, doncs, bueno, una visibilitat, no, intentar unir aquests esforços per donar visibilitat a aquestes dones.
Ara que parlaves de trilogia, però es tracta del tercer llibre, La vida a qualsevol preu. Editareu els altres dos primers, també és una intenció?
Sí, la nostra intenció és publicar els tres. Si els nostres lectors s'entusiasmen amb aquesta part, nos desconfiem poder publicar els altres dos. Hem publicat el tercer perquè és el que va guanyar l'August Prize, que és un premi molt prestigiós que es dona a Suècia, l'otorguen els crítics, els llibreters i els bibliotecaris. I és una mica la decadència d'aquest món ideal, no? Fins a aquest tercer volum, la vida de la nostra protagonista, que es diu Mai, vale? És com la vida, i una dona de casa havia de fer allò. Justament en aquesta tercera part, a part de que veiem la decadència una mica de la família des del punt de vista més econòmic, o sigui, s'han d'adaptar a una nova realitat perquè l'empresa familiar no va bé, doncs també veiem com aquest món, no, ideal i estable on aquesta dona estava acostumada a viure comença a trontollar. Ella veurà com la seva filla va a la universitat, com que es comença a valorar que les dones treballin, i al contrari, les dones que no treballen es veuen com un llast per la societat, no? com paràsits, inclús van arribar a dir, no? En aquella, la Suècia d'aquell temps, no? És quan la dona, bueno, es necessita força de treball i aleshores es demana, no, que les dones, doncs, surtin de casa, no? I aleshores ella també veu com la seva realitat, doncs, comença a trontollar, no? Allò que era fantàstic, doncs, deixa de ser-ho, no? I també veiem, doncs, aquestes contradiccions.
Maria, tens sobre la taula també Història d'un matrimoni. Val a dir també que n'hem de dir d'aquest llibre, que et va enamorar d'ell.
Història d'un matrimoni seria com l'altra banda del ventall de les temàtiques que volem publicar. Història d'un matrimoni està escrita per Geir Gulliksen, ell és un editor noruec, també ha escrit assajos, ha escrit teatre, i és una història d'amor actual, és el que dèiem, no? Aquest punt d'actualitat que volem també que aportar, no? O enriquir la literatura catalana amb aquest tipus de reflexions. Història d'un matrimoni és una reflexió que fa el marit d'un matrimoni un cop el matrimoni s'ha acabat. Vale? Això se sap des de la primera pàgina, que el matrimoni s'acaba, no? I aleshores és una reflexió, ells eren una parella oberta i moderna, vale? Ells tenen la ferma voluntat d'estar sempre junts i consideren que sempre estaran junts, no? Perquè el seu amor és sòlid i perdurarà davant de tot. En aquest sentit, els rols estan una mica intercanviats, ell és periodista, treballa a casa, es cuida dels nens, i ella treballa a l'administració pública, fa presentacions en públic, és una professional molt reconeguda, o sigui, tenen els rols una mica des del punt de vista convencionals intercanviats. Ells per això no volen ser una parella convencional, i llavors es donen com la llibertat de que cada un pugui viure la vida plenament, no? En la mesura que consideren que sempre estaran junts. Però aleshores, o sigui, voldria dir que és com una parella oberta, però tot és com molt teòric. Arriba un moment que sí que entra una tercera persona en aquesta parella i s'acaba la parella.
Conflicte.
Primera pàgina ho sabem, però vull dir que no estic fent cap spoiler, però és així. I aleshores el llibre és una reflexió, no?, mirant enrere, de què és el que ha passat, no? I alhora de que ens explica què ha passat, no?, també és una reflexió sobre l'amor, la dependència, la independència, la llibertat, no? I el que aporta també una mica diferència a aquest autor, que molts crítics ho valoren d'ell, no?, és que ell ens mostra també algunes escenes de la intimitat d'aquesta parella, no? O al final en una relació de parella tots sabem que el tema sexual és rellevant, no? Però sovint moltes novel·les l'obvien o només són novel·les eròtiques, no? Aquest autor troba el punt mig d'explicar-nos la relació de parella, tu veus com la seva relació evoluciona, però també vas veient com la seva relació més íntima també va evolucionant, vale? Però amb un punt just, o sigui, no és central en el llibre, aquestes escenes que us explico d'intimitat, però hi són, no? Hi són i acompanyen una mica tot l'argument, no? I aquest és una mica, doncs, el que ens va captivar l'autor.
I si no m'equivoco, també des de les dues vessants, des de la visió d'ell i la visió d'ella, que també l'actor pot veure què pensa cadascun, no? De
exacte.
La parella.
Seria la visió dels dos, però com si diguéssim, sempre ho està explicant ell. Ell intenta posar-se en el lloc d'ella per explicar el que a ella li ha passat. Ella, com si diguéssim, diu que no se sent capaç d'analitzar què els hi ha succeït. I aleshores ells fan anàlisis per als dos, no? També és original això que veiem molt al punt de vista d'ell, no? De l'home, les seves patiments, no? Que normalment, bueno, no és tan comú, no? Que sigui l'home el qui explica, no? Com ha passat o com ha patit una relació, no? Mhm.
La vostra proposta és l'edició de llibres en català. Heu començat amb aquests dos primers títols, que són dos autors nòrdics, però també aneu a la recerca d'autors catalans.
Sí, la nostra intenció és publicar també autors catalans. Estem rebent alguns manuscrits que estem començant a revisar i la idea és publicar-ne també, òbviament. Publiquem en català, és a dir, que volem publicar autors en llengua catalana, sempre que estiguin bueno, a la línia editorial del que nosaltres volem publicar, però sí, la nostra voluntat és fer créixer la literatura catalana amb traduccions, però també amb autors que escriguin en llengua catalana.
Mm-hmm. Com hem dit al principi, aquest tàndem també el forma el Manuel Gómez, que, com dèieu, comenceu treballant junts a Vueling, sí. Compartiu aquesta passió per la literatura. Què aporta el Manel aleshores?
Bé, el Manel aporta, ell és professor de literatura, com comentaven, i aleshores ell aporta més, bueno, aporta també el punt de vista del coneixement, no?, de l'àmbit de la literatura, no?, i compartim, doncs, bueno, tota la part de decisions editorials, no?, què publiquem i què no, no?, doncs contrastem, no?, jo al principi em sentia una mica sola dient, bueno, qui li explico això, li puc explicar a la família i als amics, però al final, no?,
moltes
no
són, baralles?
No, gens, no, penso que ens complementem molt bé en aquest sentit, no?
Home, ell... de fet ja vau fer un assaig, no?, abans de decidir-vos a fer l'editorial. Justament el que us va portar aquesta decisió va ser aquest compartir i aquesta coincidència, no?
Exacte, nosaltres vam coincidir a Vueling, em sembla que vam treballar junts, jo diria, 4 anys o així, després ell va deixar de treballar a l'aerolínia, ja fa 5 anys que és professor de literatura, però ens vam seguir veient, però sí, ja vam tenir molt bona sintonia, no? Ja, bueno, ja parlàvem de llibres, ens deixàvem llibres, parlàvem de temes del sector, no? O sigui que allà ja van coincidir les nostres passions, no? I aleshores, bé, jo pensava que, bueno, ens portem molt bé personalment, així que crec que fem un molt bon tàndem.
Ara estaves comentant que esteu revisant, repassant alguns manuscrits que us estan arribant a les mans. Sí. El vostre pla editorial és publicar 6 títols l'any. De moment en portem 2. Els que ens queden, els teniu en ment o encara no?
Tenim 2 més, que, bueno, 3 més, perdó, ja tancats per aquest any, estem tancant el quart, és a dir, que arribaríem en aquests 6. La nostra idea és, a la tardor, al setembre, treure Miriam Towles, que és una escriptora canadenca, amb el seu llibre que es diu Les tristes recances, que també ha guanyat diversos premis i va de la vida, doncs, de 2 germanes, una que ho té tot, exitosa, famosa, pianista, i l'altra, doncs, una noia més normal, que s'ha divorciat, bueno, no té una feina gaire estable. La que ho té tot no vol viure, vol morir, i la que no té res és molt vital i vol viure la vida. Aleshores és una mica, bueno, doncs, la interacció entre les dues germanes i el contrast, no? I les acompanyem al llarg, doncs, bueno, d'uns quants anys, no? I la següent és Del final de la soledat, de Benedict Wells. És un autor jove alemany que està guanyat diversos premis, i el seu llibre tracta sobre uns germans que tenen una vida fantàstica i de sobte queden orfes i van a un orfenat, i aleshores, bueno, seguim sobretot la vida d'un d'ells i el seguim fins que es va fent gran, no? La seva realitat, la seva recerca del seu espai en el món, etc, etc. L'altre que traurem de cara ja més al desembre és Magda, de Meike Zegorbel, i Magda era la dona del ministre de propaganda nazi Goebbels, no? I ens expliquen una mica la vida d'aquesta dona, no? Des de la seva infantesa, fa com una mica de flaixos de la seva infantesa, més d'adulta i ja al final de la seva vida, i ens explica una mica, bueno, pues, quina era la seva biografia, no?
Per últim, m'agradaria preguntar a la Maria, vosaltres feu una aposta, assumiu un risc com a editorial, des del punt de vista dels lectors, som capaços, ens atrevim quan fem la tria de les lectures que volem fer, és a dir, descobrim nous autors, noves històries, o ens deixem endur per el confort, la comoditat d'allò que coneixem, allò que és més comercial, allò que ens ve donat?
Bueno, jo crec que hi ha diferents tipus de lectors, no? Però certament hi ha alguns, i per això nosaltres acabem d'estar fent un tour per les llibreries de Catalunya i seguirem fent-lo, perquè encara ens falta visitar-ne moltes, que es deixin aconsellar pels llibreters o que realment bueno, estan a l'actualitat, no?, de les recomanacions de cultura que podem trobar als diaris o a les ràdios, no? Aleshores, per nosaltres creiem que el llibreter és molt important pel tipus d'editorials com nosaltres, que són petites, que no podem fer grans inversions en promoció i que també tenim un tipus de literatura, doncs, bueno, menys mainstream, no? O sigui, una mica més gent, bé, doncs que li agrada llegir d'altres temes una mica diferents. No? Jo crec que molts d'aquests lectors al que nosaltres ens dirigim pregunten molt, recomanen molt el llibreter, no? Quins llibres podrien llegir o també llegeixen les crítiques dels diaris. No? Penso que sí, que hi ha un grup, bueno, de fet hi ha diverses editorials de... independents que han sortit, no? Fa 5 anys, 7 anys, que aquestes s'han arribat a consolidar en el mercat i van dirigides també a aquest públic, no? Que els agrada més un tipus de literatura, doncs una mica més diferent, no?
Molt bé, doncs, Maria Sampere, moltíssimes gràcies, molta sort, eh? I estarem pendents de les noves publicacions que feu des d'aleshores.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i per poder compartir la nostra aventura amb tots vosaltres. Esperem que us podem presentar els següents llibres quan els traiem, quan els portem a les llibreries.
Gràcies, Maria. Gràcies, Eva. Molt bon dia.
Bon dia.